A Ràdio Vilafranca parlem cada setmana de literatura infantil i juvenil. Llegir per sentir. Els dimecres a les 9 de la nit, amb reposició els dissabtes a 2:15 del migdia.
Us trobeu a la sintonia de Ràdio Vilafranca i ja ho sabeu que a aquesta hora us acompanyem sempre parlant de llibres dins de l'àmbit de la literatura infantil o juvenil, i ho fem repassant habitualment 4-5 setmanes alguna col·lecció vinculada a una editorial en concret. I avui estem en el darrer capítol que hem dedicat en les darreres setmanes a l'editorial Fragmenta, en la seva col·lecció Petit Fragmenta. Avui correspon el torn a una història que ens farà badar una mica tots plegats. És la història d'un personatge singular, d'un nen que es diu Boca Baba i que s'ha inventat la Tina Vallès. Tina, benvinguda.
Hola, bon dia.
Benvinguda a la sintonia de Ràdio La Franca. Bé, és una història compartida en aquest cas. La Tina Vallès és l'autora del text i el Gabriel Salvador l'autor de les il·lustracions. Sempre en aquest programa donem, podríem dir, que el mateix pes específic, especialment en l'àmbit de literatura infantil, a l'autoria del text com també de les il·lustracions. Suposo que coincideixis amb mi, Tina, que és una feina conjunta, eh?
I tant, estic molt d'acord.
I a més si contem amb unes il·lustracions com les que ha fet en la teva història el Gabriel Salvador, que ja hem de dir des d'aquí que són espectaculars, eh?
Sí, hi ha pàgines espectaculars. Sí, no, realment jo quan vaig escriure la història encara no sabia qui la il·lustraria, però quan des de Petit Fragment em van proposar el Gabriel, de seguida vaig veure que era... Bueno, ja coneixia el seu estil i la seva feina i vaig veure de seguida que seria l'estil que casaria millor amb el to del conte, i realment el resultat és saltar a la vista, m'agrada molt com ha quedat.
És un tol del conte que ens farà badar tots una mica, no? Al final ens cau la bava i tot, llegint-lo.
Sí, me n'alegro.
Ens passa el mateix que li passa al personatge principal, que és aquest nen, el Boca Baba, eh?
Sí, bueno, me n'alegro. No... és una bava diferent, però
sí, celebro
que...
La nostra pot afectar, lamentablement, pot afectar el paper del llibre, malauradament. Bé, és això, no? La història d'un nen que es diu Boca Baba i que té algunes particularitats. No és un nen, podríem dir, entre cometes, normal, eh?
Sí, exacte. Jo prefereixo dir que és un nen sense sort, no? Perquè tampoc volia entrar en la qüestió de definir què és normal i què no, o de començar a utilitzar termes que portessin a pensar coses que jo en un principi no havia pensat, com per exemple dir que era un nen especial, tot i que sí que després he vist pels lectors que han anat tenint el llibre que admet una lectura des del punt de vista de tot l'assumpte de la discapacitat i tot això. Però bé, en tot cas, jo quan l'escrivia no pensava
en res
d'això. No, però bé, si després serveix per tocar aquests temes i treballar-hi, doncs em sembla fantàstic.
Mira que a nosaltres ens ha semblat que hi havies pensat inicialment, perquè...
Sí, ja veig que tothom...
T'hi fa pensar enseguida, eh? Tant ell com el seu amic. Tots dos són amics, són nens una mica especials, eh?
Sí, bé, en Xeruguet més aviat és un nen malaltís, no? Però sí, també pot fer la sensació que tingui algun problema més. En tot cas, jo vaig voler utilitzar un to més aviat metafòric o poètic, que no pas entrar en detalls de parlar de malalties o de coses més físiques, sinó donar-li un altre punt de vista, que seria el punt de vista dels nens, de fet, que és un punt de vista que intenta no jutjar i només descriure, no?
Sense mala intenció, per tant, eh?
Exacte.
Molt bé, en Boca Baba és un nen, però que té un ull que mira cap a un cantó i l'altre cap a l'altre,
sí.
I que sempre que li diuen gira a l'esquerra, doncs gira a la dreta, i que es distreu, en seguida es distreu, no?
Sí.
I el seu amic, com tu deies, és un nen malaltís, que una setmana es troba bé, i quan es troba bé, la mateixa història ens explica que és difícil de creure, fins i tot, perquè és prim i és blanqueït, però quan no es troba bé, clar, no pot acompanyar el Boca Baba a fer un tomb. I aquí és on te comencen els problemes del Boca Baba, podríem dir, que ell vol un amic per sempre, no un amic que per una setmana sí, una setmana no.
Exacte. Sí. La història és ben bé aquesta, d'un nen que només té... Ell diu que només té mig amic, no? Perquè en Xeruguet hi és dia sí, dia no. I a més, quan hi és, tampoc sembla que hi sigui del tot, perquè té molt mala memòria i va molt despistat també com ell. I es necessita... És un nen que necessita trobar un amic que el completi. De fet, aquesta història jo la vaig començar a escriure fent-me una pregunta, que era la pregunta de si un nen i un peix podien ser amics, no? Llavors, a partir d'aquí em va sortir tota la història. Vaig crear els dos personatges alhora, la del nen i la del peix que apareix més endavant, el secalló. I els vaig crear a partir de la mirada, no? D'aquesta mirada que tenen tots dos de... Bueno, tu dius un ull cap a cada banda, jo dic un ull sorprès i l'altre distret, que per això té la boca més oberta i li cau tota la bava, perquè es distreu i es sorprèn per tot. Són maneres diferents de mirar-ho, no?
Uh-huh. Aquest peix en secalló ha existit alguna vegada en la realitat, a casa teva o no?
No, a casa meva no, però vaig estar buscant quan creava el personatge, realment hi ha un tipus de peix que sí que és transparent realment i se li veu l'espina. Que passa que hi ha poques imatges, però si busques ghost fish, o sigui peix fantasma, hi ha alguna imatge, que passa que no és una imatge tan dolça com la que ha fet el Salvador, eh? Fa una mica de por aquell peix.
Clar, en aquest sentit de les característiques físiques del peix, no t'ho deia, eh? T'ho deia en el sentit de que se'l troba en una fira, en una fira d'aquestes de ciutat.
Peix, això ens ha passat a tots,
ara,
no?
Ara, a casa meva, alguna vegada m'ha arribat un peix així per sorpresa, eh?
Sí. Bé, jo com a nena recordo que vaig tenir algun peix i suposo que havia sortit d'una fira perquè no recordo anar-lo a comprar explícitament, però sí recordo anar a la fira del poble i que hi hagués aquestes paradetes que havies de pescar un ànec i et donaven un peix o fer diana o aquestes coses, no?
Clar, hi ha una fira al poble o al carrer o a la barri on viu en Bocabava i a partir d'aquí li canvia la vida al nen, no?
Sí, sí, sí. Bueno, és com l'amistat et pot canviar la vida, de fet, no? Jo aquí ho poso amb un peix, però vaja, és com el fet de tenir algú que t'acompanyi, que sigui com tu, amb qui t'identifiquis i passis les teves estones de lleure, sobretot quan ets nen, doncs et pot canviar la vida fins al punt de ser o no ser feliç, no? Llavors jo vaig crear tot a partir d'un peix, però es podria fer també amb un altre nen. I sí, des del moment que en Bocabava descobreix en Secalló, a poc li va canviant tot, des del moment que el té a les mans i comencen a passar tota una sèrie de coses que li canvien una mica la sort.
Uh-huh. Clar, en primer lloc, el que veig és que el Bocabava, que és un nen molt distret, ha d'esforçar-se al màxim per posar molta atenció, perquè en principi ell preveu que els seus pares no els farà cap gràcia això del peix,
sí.
I per tant l'atenció és màxima, perquè ell ha de pensar-hi sempre que té aquest peix amagat, que li ha de donar menjar, que l'ha d'acompanyar, no?, perquè és el seu amic.
Sí, sí, de cop i volta té una responsabilitat, no?, i això d'alguna manera als nanos també els fa créixer, i és el que li passa una mica també amb Bocabava abans que porti el peix a l'escola i passi el que passa. I és això, no?, el fet d'haver de cuidar d'algú, d'haver d'estar atent i pendent d'algú, doncs crec que també és una cosa bona que li passa i que li comença a canviar la sort.
Uh-huh. Com dèiem, les il·lustracions que acompanyen aquesta història, realment se'ns fa difícil de descriure-les a través de la ràdio, eh? A vegades
sí,
pensem que la ràdio permet gairebé tot, però és difícil de descriure les característiques d'aquestes il·lustracions que acompanyen la teva història, perquè ja en el mateix personatge del Bocabava es presenta un personatge que difícilment ho podríem acabar de descriure per la ràdio i la gent se'n fes una idea. El que hem de fer és recomanar que la gent llegeixi i vegi el llibre, eh?
Sí, perquè, de fet, l'estil del Gabriel és bastant personal, hi ha aquest traç així com tremolós, de llapis, hi ha aquests colors que ha utilitzat que no són els típics colors d'un àlbum infantil, o sigui, no són colors vius i superalegres, sinó que hi ha un to així com, no trist, però sí més apagat o més tardorenc, segons com. I després hi ha aquests ulls, no?, que són espectaculars. Vull dir, hi ha una pàgina que m'encanta, que és el moment en què el Bocabava està davant de la peixera del Secalló per primer cop, no?, i que hi ha la coincidència de les mirades d'ells dos, i en Bocabava ocupa tota una pàgina i la peixera a l'esquerra. I, bueno, aquesta imatge sola ja explica tota la història.
Sí, de fet, els ulls semblen molt, eh?, tant el del peix com el del Bocabava.
Sí, sí, sí.
A mi m'havia fet gràcia també, justament quan el nen es posa davant de la parada de la fira,
sí.
i intenta veure què és el que hi ha per allà, no? I després descobreix que hi ha el peix. Però
sí.
Aquest moment en què hi ha el senyor que se'l mira allà baix,
sí.
I el nen calça el cap cap amunt per veure què hi ha. Què
sí,
hi
que
hi
està guaitant, no? I gairebé no arriba, exacte.
Molt bé. Tu escrius històries des de fa una colla de temps,
sí.
Però no sempre són de l'àmbit de literatura infantil i juvenil. Més aviat la teva narrativa és contes per adults, també, eh?
Sí, jo en Bocabava és el primer llibre per nens que escric per iniciativa pròpia. Havia fet algunes coses, però fins ara havien sigut totes d'encàrrec. I Bocabava és la primera història que vaig escriure doncs, perquè em va venir de gust això, per la pregunta aquesta que et deia que se'm va acudir un dia i perquè, bueno, feia gràcia provar-ho pel meu compte sense cap encàrrec al darrere, no? O sigui, fent una mica el que em semblés. I precisament demà arriba a les llibreries el segon títol que trec per primers lectors. I, bueno, a banda d'això, doncs, fins ara sí, només havia publicat relats per adults i una novel·la breu que es diu Mike.
I quin és aquest segon títol que sortirà, que ens dius que sí. És demà novetat?
Sí, bueno, és amb un altre editorial, és amb La Galera, de fet amb la col·lecció Els Gromets a La Galera, que em fa una especial il·lusió perquè vaig créixer llegint Gromets, I és un llibre que es titula Totes les pors. És una història bastant diferent, il·lustrada per Roger Simó, amb un to bastant diferent, també més acolorit. I és la història d'un nen que carrega tot sol totes les pors del món. I bé, no explico més perquè si no em carregaré la història i a més avui parlem del Boca Baba.
Bé, però en tot cas el Boca Baba podríem dir que és primers lectors.
Sí.
Potser fins i tot algun nen més menut acompanyat de la lectura dels pares també el pot anar seguint, eh?
Sí.
Aquest altre que ens expliques és per nanos una mica més grans?
Bueno, és per primers lectors que llegeixin sols, jo penso. O sigui, sí que és una història que també te la pot llegir el pare o la mare, però no és un àlbum, és un llibre petit de lectura. O sigui, és com els Grumets a la Galera, que els llegíem sols, no els llegíem amb els pares ja, no? Té forma de novel·la, o sigui, és petitet, no és un àlbum de tapadura, i en principi està pensat perquè el nen el llegeixi de forma autònoma, però sí que admet també una lectura amb el pare al costat i explicant-ho i tal.
Mm-hmm. Quan et dèiem això de que tu més aviat fas narrativa per adults,
sí.
I ens explicaves que aquest justament que comentem avui, el Boca Baba, és el primer que has fet que no fos d'encàrrec,
sí.
Et volíem demanar quines diferències hi trobes en escriure contes per adults a escriure contes per infants?
A veure, no n'hi hauria d'haver gaires, en principi, però sí que hi ha una responsabilitat que et pesa molt més quan escrius per nens, perquè, clar, són lectors que hi ha una sèrie de coses o jocs o dobles sentits que ells no entendran si no els expliques bé. Hi ha la responsabilitat de que d'alguna manera són lectors que s'estan formant, que, clar, quan tu escrius per adults, escrius per adults que llegeixen. Quan escrius per nens que estan aprenent a llegir i que encara no són lectors conscients o voluntaris, sinó que si llegeixen és perquè els pares els compren llibres o perquè tenen llibres a l'escola o perquè tenen un interès que tot just engega, no? Llavors aquesta responsabilitat realment pesa bastant. I després hi ha tot el tema de la llengua, doncs que sense deixar de ser literària doncs ha de ser una llengua que sigui clara, que s'entengui, que en canvi amb els adults, doncs, tot i que jo et sou partidària sempre d'utilitzar una llengua comprensible i accessible al lector, pots fer més filigranes, no?
Mm. Ho hem estat comentant també durant aquestes darreres setmanes. La col·lecció Petit Fragment em sembla magnífica. Tots els llibres que hem estat repassant,
sí.
Inclòs el teu, el del Boca Baba, són realment llibres per regalar, fins i tot. Estan
sí.
molt ben editats, són textos interessants i il·lustracions, com dèiem també, en alguns casos espectaculars. Però a més hi afegiu, s'hi afegeix, i en el teu cas també,
sí.
aquesta guia de lectura del final, que
sí.
planteja alguns interrogants sempre interessants. En el teu cas també... I m'imagino que l'has elaborat tu, perquè els altres llibres ha coincidit que els autors que havien fet el text havien preparat també aquesta guia de lectura.
Sí, sí, jo en principi quan vaig escriure la història no tenia pensat fer cap material complementari per treballar-la, però quan ho van proposar Fragmenta, doncs, bueno, m'hi vaig llançar, és la primera guia que faig i, bueno, més que una guia el que vaig voler fer va ser una mica de reflexió, d'explicar una mica doncs, per què havia escrit la història i després doncs, plantejar algunes preguntes, però fer una cosa bastant oberta, no fer exercicis de comprensió lectora ni cap cosa d'aquestes que realment quan m'ho trobo com a lectora o com a mare, quan llegeixo per les meves filles, doncs em fan bastanta nosa. Sinó més aviat una cosa que generi una mica diàleg amb el fill si et ve de gust un cop has acabat de llegir el conte, no?
Alguns interrogants que dèiem, planteges algunes
sí.
qüestions. Una de tan suggerent com, per exemple, qui és el nostre secalló? Que
sí.
Recordem que és el peix que es troba en Boca Baba. I aquí ens preguntes, que ens preguntem, vaja, ens fas reflexionar i ens preguntem qui ha estat o qui és el nostre secalló, o quin ha estat. Potser en el transcurs de la nostra història, de la nostra vida, hem tingut moments en què hem vist alguna cosa que ens ha fet feliç, no?
Sí, sí, sí. Sí, una mica era reflexionar, doncs, que a vegades ens passa un secalló per davant o ens passa un moment de trobar un secalló per davant i no en som conscients fins que no ho hem perdut, no? I llavors la idea és una mica, doncs, de reflexionar-hi, de donar-nos quan tenim moments de felicitat, com en Boca Baba, no? Que en això és molt atent i està molt atent precisament a això. O sigui, no s'adona que hi ha una paret davant i s'hi fa un nyanyo, però sí que s'adona dels moments aquests feliços i els gaudeix al màxim, no?
A banda d'escriure històries, també et tradueixes?
Sí.
i fas de correctora. Una feina, suposo que sempre necessària per poder pagar a final de mes doncs, els rebuts que arriben a casa, eh?
Sí, exacte. Jo em guanyo la vida traduint i corregint el que escriuen els altres i quan tinc una estona escric jo. Sí.
Quin idioma tradueixes?
Tradueixo del castellà al català i del català al castellà.
Uh-huh. Hi ha molta feina en aquest sentit? És a dir, es fan traduccions del català al castellà al conjunt del país o fins i tot, per què no, a altres països de Llatinoamèrica? Es consumeix literatura catalana?
Menys de la que voldríem. Es fa poc. O sigui, hi ha pocs editors que s'arrisquin a traduir literatura catalana al castellà, però sí, en el terreny precisament de literatura infantil sí que es fa més. Moltes vegades la mateixa editorial, quan contracta un títol, ja decideix publicar-lo alhora en català i castellà, com és estat el cas, per exemple, del Bocabava, bueno, que en aquest cas també l'han traduït al portuguès, no? Però en literatura adulta es fa menys, costa més, i tot gira sempre al voltant de si hi ha alguna subvenció pel mig, perquè per afrontar el cost, perquè és molt difícil fora del territori català, doncs, vendre i col·locar la literatura catalana en castellà. O sigui, és bastant complicat. Uh-huh. I llavors hi ha pocs editors de moment que s'hi arrisquin. Es va fent, però amb autors molt, molt coneguts o que ja siguin molt supervendes en català i que, per tant, l'editor vegi que li sortirà a compte. Bueno, és complicadet. Però hi ha feina, hi va ben feina. El que passa que no sempre tradueixo literatura, també tradueixo assaig i altres tipus de títols. I en aquest sentit sí que es fan més traduccions castellà-català o català-castellà.
En el cas de la col·lecció del Petit Fragmenta, m'imagino que el fet sí. de que la Inés doncs, sigui d'origen portuguès, doncs,
sí.
també hi ha aquesta traducció del portuguès. Però el tens el llibre traduït al portuguès o l'has vist?
Sí, els tinc tots.
I el llibre
tinc
en castellà?
Versions.
Ho dic sí. pel títol. Quin títol li han posat? Bocabava, com s'ha traduït això?
Ah, no, en italià es veu que es va... Ai, perdona.
En portuguès.
En portuguès es va poder traduir igualment com en castellà. Bocabava, amb... l'únic que canvia és la B baixa de baba, que és B alta. O sigui que tant en castellà com en portuguès es titula Bocabava amb les tres Bs altes.
I té el mateix significat, podríem dir, no?, del personatge.
Sí, de fet és una paraula inventada en català i tant en castellà com en portuguès es pot inventar igual perquè boca i baba existeixen per separat.
Mira, encara, doncs, encara hem estat de sort.
Sí,
no?
encara hem tingut sort, sí, sí. En canvi, amb els personatges del Xaruguet i el Sacalló sí que hi ha hagut bastant més canvis, i ara no me'n recordo de memòria, però em sembla que el Xaruguet en castellà es diu Aixecadillo o una cosa així, i el Sacalló Raquitín. I en portuguès el Xaruguet no ho recordo, i el Sacalló es diu Viratripes.
Ahà. Uh-huh.
Que és una cosa com panxa transparent, no? No sé, una cosa així, ara no ho recordo massa, ho hauria de buscar i no ho tinc davant.
Doncs bé, avui hem estat parlant amb la Tina Vallès, autora d'aquesta història d'en Bocabava, que està publicada per l'editorial Fragmenta, en la seva col·lecció Petit Fragmenta, i que ha il·lustrat el Gabriel Salvador. És l'últim llibre que repassem aquesta temporada dins del nostre programa de Ràdio Vilafranca, en aquesta editorial. Hem estat les últimes 6 setmanes parlant-ne i ens queden encara 4 o 5 setmanes per endavant, que ja us anirem explicant la setmana vinent amb quin editorial contactarem o amb quins autors parlarem. En tot cas, Tina, moltes felicitats per aquesta història.
Moltes gràcies.
I endavant, que n'hi hagi més de, no sé si de Bocababes o d'altres personatges que puguis anar inventant.
Sí, sí que n'hi haurà.
Gràcies. Gràcies. Adéu-siau.
Fins aviat. Adéu.